Hola, amics, i benvinguts de nou. Continuem avui amb l'intent d'esbrinar el que entenem per límit. Ja ho vam intentar prèviament endinsant-nos en les immensitats del nostre univers, arribant justament fins a l'inici i fins i tot fins a l'hipotètic final que l'espera. I fins i tot imaginant-nos què podria haver més enllà de la nostra bombolleta còsmica. El vertigen és inevitable i, per suposat, agraïm el viatge de tornada a la nostra realitat quotidiana. Però, de la mateixa manera que la nostra curiositat innata ens ha catapultat cap a la immensitat del cosmos, també ens invita a fer-ho en el sentit invers, és a dir, cap al món de les coses petites. Aquesta mena d'actitud de molla que s'estén i s'encongeix ha estat una constant de la història del nostre pensament, que, per suposat, avui té unes connotacions molt més sofisticades. En els últims decennis, ajudats per la complexa tecnologia que els humans hem desenvolupat, no només hem aconseguit per primera vegada explicar com és el món atòmic i subatòmic, sinó també i de manera molt especial saber com són les estranyíssimes normes que regulen el funcionament d'aquestes petites dimensions. I hem arribat a concretar i precisar, entre altres coses, el somni ancestral de trobar els maons amb els que es construeix tot el que veiem, que són, bàsicament, els electrons i els quarks. Però el món subatòmic és molt més complex del que sembla, perquè electrons i quarks conviuen amb altres moltes partícules, la majoria de les quals quasi no tenen estabilitat i apareixen i desapareixen en milionèsimes de segon, com onades efímeres en un mar d'energia. A més, com acabem d'assenyalar, la manera de relacionar-se de totes aquestes partícules és molt estranya i trenca radicalment les regles a les que el nostre sentit comú està acostumat. Però si ens centrem en aquestes partícules elementals amb les que es construeix la matèria que coneixem, inclosos, evidentment, nosaltres mateixos, que són electrons i quarks, com hem dit, sabem que no podem assegurar amb absoluta seguretat que siguin elementals, perquè hi ha indicis fundats de que hi ha alguna cosa a dins d'elles, és a dir, de que estan formades per alguna cosa que no podem de moment definir. Estem, de nou, davant un límit, en aquest cas el límit del més petit, i, per suposat, els humans no hem pogut evitar especular sobre el que hipotèticament hi ha a dins dels electrons i els quarks. Però l'especulació, ara, no la fem de manera gratuïta i sense fonament, com per exemple es feia en l'època en què els grecs parlaven dels àtoms, sinó recolzant-nos en la ciència, en aquest cas no tan fonamentada en la comprovació experimental, sinó en raonaments matemàtics. M'estic referint al que seria l'avantguarda de la ciència, que sembla concentrar-se de moment en la teoria de cordes i en la gravetat quàntica de bucles. Aquestes dues noves corrents de la ciència intenten exprimir i exprimir el més petit, ampliant el límit de la petitesa cada vegada més, encara que arriba un moment que es troben amb una barrera que els és impossible de salvar. És el que coneixem amb el nom de distància de Planck. què és la distància de Planck? O, amb altres paraules, què és el més petit que la nostra imaginació i les nostres matemàtiques es poden figurar? Emprem un símil per entendre-ho. Imaginem que ampliem un electró fins que tingui el volum del nostre planeta. La distància de Planck seria l'equivalent a un granet de sorra. En aquest lloc tan diminut no podem estirar més el límit del nostre coneixement, com abans ens passava més enllà del Big Bang quan parlàvem de l'univers. En la distància de Planck tot es dilueix i perd consistència, i fins i tot l'espai i el temps perden entitat. Conseqüentment, si el repte per arribar a dilucidar el que passa al nivell de la distància de Planck és colossal, més ho és encara plantejar-nos què hi ha més enllà, perquè segur que aquesta distància no és el nou àtom indivisible de la natura, sinó que hi ha alguna cosa, no sabem què, que està per sota, que potser es comprimeix indefinidament en la petitesa. Hem arribat a tocar el límit del més gran i del més petit, i tant en una situació com en l'altra ens hem trobat amb una cosa desconeguda que és impossible de comprendre o imaginar. Però el límit conviu també amb nosaltres, incrustat en la realitat que creiem entendre? És clar que sí. Pensem que tot el que hem comentat sobre la distància de Planck o sobre el món subatòmic no passa en un lloc aïllat. Passa realment en cadascun dels punts del nostre univers, perquè l'univers està format per àtoms i partícules. Per tant, en cadascun dels àtoms del cosmos ens trobem amb aquest límit del petit. A més, com ja hem comentat, el comportament del món subatòmic s'assembla molt poc al funcionament de la realitat que nosaltres percebem amb els nostres sentits i que està impregnada de lògica i de sentit comú. Compatibilitzar aquestes dues formes de funcionar, que en línies generals consistiria en unificar les lleis de la relativitat i de la mecànica quàntica, és, sens dubte, un dels propers reptes que possiblement estaran al nostre abast. En aquest moment, la manera de connectar el món macroscòpic amb el microscòpic és també un estat limítrof que tenim l'esperança de desxifrar i que segur que ens aportarà un grau important de coneixement sobre el món i també sobre nosaltres mateixos i el nostre paper en la natura. A més d'aquesta importantíssima connexió entre el més gran i el més petit, hi ha altres incògnites que conviuen amb nosaltres i que encara estan lluny de ser enteses. És el cas, per exemple, del que compon l'univers, perquè, com sabem, només coneixem el 5% de tot el que hi ha. La resta és matèria fosca i energia fosca, de les que hem detectat la seva presència, encara que no hem pogut encara determinar què són exactament. És com si, en mirar una persona que tenim davant, només veiéssim el 5% del que ja és, sense ser capaços de veure l'altre 95% del que està formada. Com veiem, l'interrogant és majúscul i posa de manifest l'amplada tan extraordinària del límit que ens separa del que mai arribarem a entendre. El mateix passa amb altres fenòmens còsmics o subatòmics que, tot i ser detectats i confirmats, no hem pogut donar una resposta convenient, com seria, per exemple, el cas dels forats negres o de l'entrellaçament quàntic, etc. Podem concloure que la idea que tenim de límit, que és tot allò que envolta el que som capaços de comprendre amb la nostra ment, no està situada només en els límits més recòndits de l'univers o del més petit. El límit està incrustat també en la nostra realitat més propera, és a dir, en allò que sembla que comprenem, però que no comprenem en profunditat. El límit és amplíssim i no està localitzat en cap espai ni en cap temps. Conviu irremeiablement amb nosaltres, com ha estat sempre i sempre serà. El límit és, com el mateix concepte indica, la terra de ningú que ens separa d'allò que es perd en l'infinit i que mai podrem arribar a entendre.